Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió Contínua, 25 anys en pantalla gran. Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I per al programa d'avui tenim molta informació i moltes propostes, entre elles quatre novetats, tres d'elles ens venen del Festival de Sant Sebastià, que encara s'està celebrant. A l'agenda també parlarem de mostra de documentals i l'obertura d'un nou cicle de cinema a l'Espai Cràter.
També ens quedarem atrapats en el temps. Aquesta temporada farem un repàs a tot un seguit de pel·lícules entre les considerades més destacades de aquests darrers 25 anys. El nostre programa ja les va presentar el dia de la seva estrena perquè ja hi érem.
Evidentment. També parlarem de novetats, però en aquest cas en el món editorial, amb un llibre sobre cinema i d'una pel·lícula per veure a les plataformes de televisió.
I en l'apartat d'actualitat, una pel·lícula que començarà a rodar-se amb el nou any i repàs també els títols de Sant Sebastià que ens arribaran als cinemes.
Per acabar el concurs de cada setmana, on volíem saber, recordeu, quin joc de la vostra infantesa faríeu aparèixer en l'argument d'una pel·lícula.
Doncs vinga, anem per la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana. Potser no és una notícia perquè tots ho sabem, es va produir el cap de setmana passat i, com dèiem, tots sabem que va arribar la tardor. Després d'un estiu on hi ha hagut una mica de tot, la nova estació ens porta, com sempre, allò que diem, bones fruites, bons aliments, perquè hi ha aliments molt interessants a la tardor i moltes ganes també de tornar a les activitats habituals d'aquestes dates.
La idea és, algunes d'aquestes activitats, per exemple, doncs mira, la castanyada, els festivals de cinema, els primers focs a terra, gaudir dels canvis de la natura i moltes altres que segur podreu anar afegint segons les vostres preferències. Què us recomanem a partir de tot plegat? Harry Potter i la Pedra Filosofal, estrenada l'any 2001 i dirigida per Chris Columbus. L'inici de la història d'aquest mag creat per J.K. Rowling i que a banda de donar a conèixer la nova escola, on començarà a estudiar i on li passaran moltíssimes coses, és tot un espectacle ple de paisatges tardorencs.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada.
Te presento, Ismael de Benganda.
Encantada.
Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes?
De Benga Fernández.
Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comentarios malintencionados sobre mí. Todo es absolutamente falso.
Y Hacienda y Comercio para Nevenka. Tienes toda mi confianza y mi amistad. Es que no puedo ocultártelo más. Siento algo muy fuerte por ti.
Mi negativa provocó su acoso. Comentarios verbales, notas.
¿Y los demás?
A última hora se han rajado. ¿Te lo puedes creer? Vamos, que estoy estorbando.
¿Y vas a montar el numerito?
Qué tonta eres, que inmaduro.
Déjate de estupidez.
Eres una amarga.
¿Tú qué es lo que quieres? Que me meto una caja de pastillas.
¿Tú has pensado en denunciar?
Nunca se ha denunciado a un político por un tema así.
Nunca s'ha de denunciar, li diu el polític. Aquesta és la primera novetat, com sentíeu, aquesta història de Nevenka, la pel·lícula Soy Nevenka. És una producció espanyola que s'ha presentat, com dèiem, al Festival de Sant Sebastià i amb molt bona acollida, i que és la darrera estrena d'Icíar Bollaín, que també n'ha escrit el guió junt amb Isa Campo. A partir d'una novel·la, la novel·la de Juan José Millás, ens explica el cas real de la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Ponferrada, Nevenka Fernández, que a l'any 2000 pateix una persecució personal i professional per part de qui era l'alcalde de la ciutat. Nevenka decideix, doncs, en aquell moment denunciar els fets, però es troba, com era d'esperar, amb una carrera plena d'obstacles, com són l'entorn que no la recolza, la població en aquestes petites capitals que l'ignora i, encara més, els mitjans que la jutgen gratuïtament. Per cert, cal afegir que hi ha un documental molt interessant que està molt bé veure el previ a la pel·lícula, que es diu igual, Soy Caso Nevenka o Soy Nevenka, i que es pot veure a Movistar i a Netflix, i que està bé. Passa'm una altra pel·lícula d'avui, que ja ho comentarem, però aquí està molt bé veure aquest documental.
De fet, aquesta dona, en certa manera, va fer públic el Me Too,
sí,
abans que s'inventés fins i tot aquest terme, sent pionera, malauradament, però en portar als tribunals algú popular i molt influent, sobretot en una societat més petita. En el repartiment important per aquesta pel·lícula tenim a Mireia Oriol, a Urko Lazábal, Ricardo Gómez i Carlos Serrano, entre d'altres, i com dèiem, la directora és Itziar Mollaín. Recordem que ella va debutar l'any 1995 amb la pel·lícula Hola, estàs sola? I després ha fet títols tan coneguts com Te doy mis ojos, Mata Harris, También la lluvia, El olivo, La vida de Rosa o My Chabel.
Contéstame. ¿Qué se le pasa por la cabeza a un hombre ante una puerta cerrada cuando no sabe si es deseado? Si abre la puerta, estará rebasando el límite o satisfaciendo el deseo de otro.
Dependerá de quién esté detrás de la puerta.
¿Qué estás buscando exactamente?
Hay dos clases de huéspedes en los hoteles de lujo. Los que van de caza y los que huyen.
¿Te da placer? ¿Por qué no iba a darme? Dime, ¿qué sabes de él?
Pareces muy estricta con las reglas, pero no siempre las sigues, ¿me equivoco?
¿Es un juego?
¿Por qué debería responderte?
Porque no puedo dejar de pensar en ti.
El deseo tiene sus altibajos. Evoluciona.
Doncs vinga, seguim parlant de Deseo, amb aquesta pel·lícula que tots pel títol aviat la ubicareu. Estem parlant d'Emmanuel. És un altre títol que ens ve de Sant Sebastià. És una producció francesa, un drama eròtic que pertany, si recordeu, una saga mítica. De fet, va néixer l'any 1974 de la mà de l'actriu Sílvia Kristel. En el seu moment, aquesta pel·lícula es va presentar com un alliberament femení de la dona. En realitat era una mena, podríem dir, de pornografia light, que ara poder diríem erotisme amb pretensions, perquè clar, dels anys 70 mar la cosa ha canviat bastant. I cal dir que segurament això us pot sorprendre, a mi personalment m'ha sorprès perquè no m'havia dedicat mai a comptar-ho, que aquesta franquícia, és a dir, de Manuel, se n'han arribat a fer 54 títols. O sigui, imagineu-se...
Alguns d'ells esperpèntics, els títols.
Segurament.
Per tant, aquesta és la 55a... edició de la història d'aquesta dona. L'argument, una mica ho sentíem en el tall, presenta a la protagonista, Emmanuel, que treballa en una cadena d'hotels de luxe i fa un viatge a Hong Kong perquè hi ha un dels establiments de la cadena que sembla que no acaba de funcionar del tot, però quan hi arriba descobreix que no és ben bé així. El que sí passa és que coneix a un executiu i entre la relació que sorgeix entre ells i la intenció inicial que tenia d'acomiadar la propietària o la directora d'aquell hotel, la feina per la que ha fet el viatge passa segurament a un segon pla o un tercer. En el repartiment, Noemi Merlan, Naomi Watts, Will Sharp i Cha-Cha Wan, entre d'altres. I la directora està la guionista i dialoguista Audrey Divan, que va començar a escriure diversos thrillers, que va debutar com a directora amb el treball El Acontecimiento, que està basada en la novel·la de la Premi Nobel Annie Ernaux, i que tan bona acollida va tenir el Festival de Venècia i el de Sant Sebastià.
Divan no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro. Cuando cumplió 2 años ya había aprendido a leer. A los 3 sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España. Puedo saber por qué no quiere el texto de mi hija. Cuando un régimen cae hay que construir uno nuevo.
¡Viva la República!
Dicen que es muy importante.
Todo el mundo quiere saber cómo es la niña que escribe sobre sexo.
Abel Belilla, encantado. Queríamos invitarte a alguna de las reuniones del partido.
Son hombres. Quieren aprovecharse de nosotras.
Razón de más para ir a esa reunión. Tenemos que ser nosotras quienes defendamos nuestras ideas, sin intermediarios.
Caballeros, la joven prodigio Hildegard Rodríguez.
Sin interpretaciones.
Ya no irán solo los hombres.
Nos hemos decidido también a luchar.
Hay más cosas ahí fuera. Debería salir a conocerlas.
Fuiste concebida para cambiar el mundo. No te distraigas.
cosas.
Si os violasen a vosotros, no miraríais para otro
lado. Cobardes analfabetos.
Yo no soy de nadie.
Todo lo tuyo es mío.
¡Eso es mentira!
Doncs, com s'acostuma a dir, no hi ha dos sense tres, perquè la Virgen Roja també s'ha presentat al Festival de Sant Sebastià. En aquest cas, aquesta pel·lícula fora de concurs, és a dir, no formava part de la secció oficial competitiva. També cal dir-ho, com hem anunciat abans, que hi ha un documental interessant, en aquest cas, a la plataforma Filmin, que sí, aquesta té el mateix títol, es diu La Virgen Roja, i que explica una mica tota l'abast d'aquesta història, que ara comentaràs, però que amplia moltes més dades, que aquí sembla que l'argument s'ha centrat només en un aspecte. És un thriller psicològic basat en fets reals, com escoltàvem, succeïts a l'Espanya dels anys 30 del segle passat, i és una mirada a dues dones, concretament Aurora Rodríguez Carballeira i la seva filla Hildegard, concebuda i educada per la seva mare per convertir-se en el que diríem la dona del futur, la que havia de canviar el curs de la història de les dones d'aquella Espanya de principi del segle XX. La història segueix sent un dels crims més famosos de la crònica negra nacional i poc conegut, tot i que hi ha diversos llibres que en parlen. L'últim va ser La madre de Frankenstein, de l'escriptora Almudena Grandes, i cal dir també que el 1997 Fernando Fernán Gómez va dirigir la pel·lícula Mi hija Hildegard, que recreava el tema, però en aquest cas en forma de ficció.
La història ens presenta, de fet, a la jove Hildegard, que és educada d'una manera molt particular per la seva mare, Aurora, segons la qual, com ara dèiem, havia de protagonitzar l'anomenat projecte Hildegard. Als 18 anys comença a experimentar la llibertat, evidentment d'aquella època, ho hem de posar en el context dels anys 30, i coneix un jove que li farà descobrir noves realitats i això la separarà de la seva mare. L'enfrontament, per tant, està servit i tindrà lloc precisament una nit d'estiu de 1933. En el repartiment tenim Anna Jan Imri, Alba Planas, Aixa Villagrán, Patrick Criado i Pepe Villuela. I la directora, com dèiem, és Paula Ortiz, va debutar l'any 2010 amb De tu ventana a la mia, després ha estrenat títols com La nòvia, En casa o Teresa, entre d'altres.
Jogurín!
Hola a todos. ¿Puedo quedarme el traje?
Claro, a mí me aprieta. Solo que no hagas nada que haría yo. Ni tampoco nada que no haría yo. Ahí hay una zona pequeñita que es donde te puedes mover.
¿Qué tal, tíos? Un momento. Vosotros no sois los Vengadores, de verdad.
Pero eso no te convierte en un vengador, por si lo pensabas.
Oh.
No es un abrazo, solo te estoy abriendo la puerta. Bueno, chico, suerte ahí fuera.
El mundo está cambiando. Es hora de que cambiemos nosotros.
Escucha, Peter, olvídate del monstruo volador. Hay gente que se encarga de estas cosas.
Estoy harto de que Stark me trate como a un crío.
Pero es que eres un crío.
Ahora podré demostrar lo que valgo.
No te metas conmigo, porque te mataré a ti.
Doncs vinga, acabem ara amb una nova entrega, en aquest cas, de la saga de Spider-Man, que Sony Pictures va anunciar fa mesos que portaria a les pantalles altra vegada, amb l'excusa de celebrar els 100 anys de Columbia. Per tant, en aquest, a diferència de Manuel, que és una nova versió d'una història que hem sentit altres vegades, aquesta és la que ja s'havia estrenat, però que es torna
a passar en pantalla gran.
Exacte. Recordem que són un total de 8 títols en el seu moment de la saga de Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man 2, 3, dirigides en aquest cas per Sam Raimi i protagonitzades per Tobey Maguire. I després tenim The Amazing Spider-Man i The Amazing Spider-Man 2, El poder d'Electro, que en aquest cas ja les va dirigir Mark Webb i protagonitzades per Andrew Garfield. I finalment tenim aquestes últimes, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Lejos de Casa i Spider-Man No Way Home, dirigides aquí per John Watts, protagonitzades per Tom Holland, que aquí és aquesta última part de Spider-Man que ja s'ha lligat amb Los Vengadores, etc, etc. No dic que aquí hi ha cameo inclòs, d'Andrew Garfield i de Tobey Maguire precisament a l'última.
Per juntar-los
a
tots plegats. Doncs bé, com dèiem, aquest divendres li toca el torn en aquest títol de Spider-Man Homecoming i que es va estrenar el 2017 i que, com tu deies, dirigida per John Watts i protagonitzada per Tom Holland, i que al seu costat hi apareixien Michael Keaton i Robert Downey Jr. Recordem que en aquesta entrega Peter Parker començava a experimentar voltant de la seva identitat com Spider-Man, que després d'una experiència que tu esmentaves amb els Venjadors, torna a casa per viure amb la seva tieta, però, malgrat voler viure una vida normal, el malvat Vulture li farà la vida impossible. I amb tota aquesta informació veiem com ens queda distribuïda la cartellera. Primer tenim una mena de triplet, diríem, perquè en la mateixa sala hi haurà unes hores que hi haurà la pel·lícula Transformer One en versió en castellà i altres en versió en català. I aquesta es combinarà amb Spider-Man Homecoming. Després, dos duplets, que són Puntos Suspensivos amb No Hables con Extraños i Buffalo Kids amb Casa en Flames. I per últim, cinc sales amb la mateixa pel·lícula en totes les projeccions. Són les tres estrenes d'avui amb Manuel, la Virgen Roja i Soy Nevenka. I per últim, Beetlejuice, Beetlejuice i el 47.
Anoteu també el que ja us vam anunciar divendres passat, la primera mostra de documentals sobre memòria històrica Memor, 7 documentals que es poden veure des d'avui fins diumenge a l'Auditori de Can Trona a la Vall d'en Bas. Podeu consultar tota la programació dins la web, cantrona.cat, i també per avui obertura del nou cicle de cinema a l'Espai Cràter d'Olot, que aquest curs porta per títol El murmuri de l'aigua i altres sorolls. 4 pel·lícules de ficció i 4 documentals que es podran veure al llarg de tot el curs cada últim divendres de mes. Per avui, en concret, tenim Sounds of Metal, la història d'un músic de rock que comença a perdre el sentit de l'oïda. La podeu veure avui a les 7 del vespre a la Sala Magna de l'Espai Cràter d'Olot. I per últim dic que dijous vinent, dia 3, la pel·lícula que es farà en versió original serà precisament Emmanuel.
...25 anys atrapats.
Doncs sí, 25 anys atrapats, perquè amb aquesta sintonia que ja coneixeu, perquè és la mateixa que utilitzàvem la temporada passada, anem a viatjar un any per conèixer de prop una estrena justament d'aquell any. L'any passat en dèiem Atrapats en el temps.
Sí, però aquesta temporada, amb el nom de 25 anys atrapats, el que fem és viatjar a un dels 25 últims anys en els que el Sessió Contínua ja hi era, quan es va estrenar una pel·lícula que és la que hem escollit. Avui, precisament, recordant la primera d'aquestes temporades, anem a Matrix, de 1999.
Doncs sí, perquè 1999 va ser, a banda de l'any de la nostra estrena com a programa, la de tot un grapat de pel·lícules que han deixat petjada. Recordem-ho, La Mòmia, El Club de la Lucha, El Sexto Sentido, El Proyecto de la Bruja de Blair o Eyes Wide Shut. A totes elles, doncs, cal afegir-hi Matrix, de les germanes Wachowski, que segueix sent tan rellevant com el primer dia.
Sí, aquestes autores venien de fer Lazos Ardientes, on ja van demostrar que tenien molt clar com moure's en els escenaris, on calia posar les càmeres i com explicar una història amb fluïdesa magistral. Matrix tenia tots els ingredients per ser única, moderna, universal i transcendent.
Matrix és un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo, pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo.
Amb tot el que ha evolucionat la tecnologia i els efectes visuals aquests 25 anys, Matrix segueix sent un misteri i un treball fora del normal. De fet, pels passadissos de la Warner Bros. Es diu que, quan es parlava d'aquell projecte, es deia «és aquella pel·lícula que ningú entén». I és que això era Matrix, la història d'un món paral·lel, d'una societat que ha de despertar per enfrontar-se al domini de les màquines o d'uns éssers que han de deixar de viure una simulació.
Com totes les obres mestres del cinema, la pel·lícula va suposar realment un abans i un després en el gènere. Fins i tot, els protagonistes han quedat marcats al llarg de les seves carreres pel paper precisament que van interpretar. Keanu Reeves es va convertir definitivament en Neo i Lauren Fishburne en Morfeu. Al seu costat, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano o Hugo Weaving van completar un repartiment insuperable.
Intentaré serle
Totalmente sincero, señor Anderson. Usted está aquí porque necesitamos su ayuda. Sabemos que ha contactado con usted cierto individuo. Un hombre que se hace llamar Morfeo. Todo lo que usted crea que sabe sobre ese hombre es irrelevante. Sin embargo, resulta que ciertas autoridades le consideran el tipo más peligroso que existe.
Des del punt de vista argumental i estètic, les germanes Wachowski varen aconseguir en Matrix una revolució en la ciència-ficció i una renovació en el cinema d'acció nord-americà. Vestits ajustats, ulleres fosques, coneixements d'arts marcials i un domini de la fotografia de la que encara seguim recordant les escenes amb la imatge ralentitzada quan els protagonistes esquiven els projectils de les armes.
És el que ara coneixem com el temps bala i, de fet, es continua imitant encara ara, 25 Exacte. Anys després. Hi ha moltes i moltes pel·lícules que tenen escenes clavades i sense dissimular que estan precisament emulant o fent referència a Matrix. Aquelles escenes, de fet, van arribar molt abans del cinema digital i amb aquelles imatges, d'alguna manera, es va reinventar la càmera lenta. De fet, les directores van trencar amb els codis coneguts i van saber-los donar una nova vida, argument, estètica, interpretacions, fotografia, totes les categories artístiques aquí saltaven pels aires.
Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
I acabem, doncs, amb allò que més ha marcat Matrix i la seva trajectòria. La pregunta és, de què va Matrix? Difícil resposta si tenim en compte que es tracta d'una distòpia que planteja un futur on gairebé tots, un futur, recordem, un 1999, on gairebé tots els éssers humans estan esclavitzats per unes intel·ligències artificials i que els connecten a una realitat virtual de nom Matrix que s'ha encarregat de simular els darrers anys del segle XX.
Doncs sí, de fet, la caverna de Plató, els somnis, Descartes, l'existencialisme de Sartre, tot de totes aquestes fonts veu una mica els guions de Matrix, del Matrix original que avui hem comentat i totes les seves seqüeles. Fa 25 anys que es va estrenar, però amb el que tots estarem d'acord és que segueix sent una pel·lícula que planteja aspectes fonamentals de la vida i de la filosofia. I per això avui l'hem volgut recordar.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Llibres i pantalles.
De fet, no són seccions noves, però sí que hi ha la novetat aquest any que les hem unit, que les hem juntat, i el que farem quan toquem aquesta secció és parlar d'un llibre i parlar d'una pel·lícula en plataforma. Comencem per el llibre, que és una curiositat apareguda a principis d'aquest estiu, i dic curiositat perquè parlem del Libro Fila 7, que és una revista de cinema i de sèries i en general de cultura audiovisual, i que aquest any compleix 25 anys.
Curiosament.
Curiosament. Ha tret un llibre que es diu Libro Fila 7, 25 anys en 100 pel·lícules, i que recull crítiques i estudis de 100 gran pel·lícules estrenades al llarg d'aquest darrer quart de segle. Com sempre diem amb això de la tria i de les llistes, tot és molt relatiu, molt personal, evidentment no s'hi poden posar totes, però ells han fet aquesta tria concreta i el que s'hi han volgut fer és que hi hagués molta varietat i parlar de drama, de comèdia, documental, cinema bèl·lic, animació, de tots els països també, i també tota mena d'autors com Steven Spielberg, Itziar Boyain, Martin Scorsese, Isabel Coixet, Woody Allen, Clint Eastwood, és a dir, un ventall molt ampli que tothom s'hi pugui trobar la seva pel·lícula predilecta. Libro Fila 7, 25 anys en 100 pel·lícules, el podeu demanar a la vostra llibreria habitual o, com dèiem, entrar en el seu web, filasiete.com, al preu de 20 euros amb 90 cèntims.
Rachel, ¿qué haces? Sabes que no puedes fumar aquí.
Es legal, amigo. Es por la cabrona de mi hermana. Va y me suelta que el humo se lo está cargando.
¿A Vinny? ¿Cómo está?
Va a palmar, pero no por mis porros.
Es una situación muy estresante. Es complicado. Me alegra que estén todas aquí en un momento así. Queremos que su padre muera sufriendo lo menos posible.
Estamos aquí las tres. Le alegra como buenas hermanas, compenetradas.
I després de llibres, ara us fem una proposta per veure cinema des de casa. Avui us portem, ara escoltàveu un trosset, la pel·lícula Les tres hijas, del director Azazel Jacobs, un drama familiar on coneixerem tres germanes amb vides molt diferents que s'hauran de trobar quan la salut del pare empitjora i sembla que el seu desenllaç és imminent.
La podríem haver afegit a la llista de les pel·lícules de relacions pares-fills.
Exacte. És un estudi psicològic, en certa manera, de personatges, on l'humor, el drama i les relacions familiars són el nus principal de l'argument. Està protagonitzada per unes esplèndides Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen i Carrie Coon, i Les tres hijas la podeu veure a Netflix. Görsem inandığımı bu rüyaya, inancımı görsen, beklediğimi bilsen, bu zamanla seni daha elzem, yapıyor ki nereden.
Aquí no passem una pel·lícula, tenim sempre sessió contínua.
Doncs vinga, a l'apartat d'actualitat, a veure si feu memòria, segurament recordareu la pel·lícula La Passió de Cristo, de l'any 2004, de Mel Gibson, no exempta de moltíssima polèmica i de tot i més. Doncs bé, aquesta setmana s'ha fet públic que a principis del 2025 sembla que s'ha d'iniciar el rodatge de la segona part.
La notícia bàsica és això, que començarà per fer el rodatge perquè fa molt temps que se'n
parlava.
Que se'n parla. Més d'un curs.
Es dirà La Passió de Cristo 2, Resurrecció. Aquí la història la sabem, per tant no es poden inventar gaire cosa. El que dèiem, feia anys que s'estava parlant, que es deia que si es començaria, que si no, que si rodaria, no passava de projecte, i ara sembla ser que Gibson ja ha estat a Malta per trobar localitzacions i començar a rodar. El trama reprèn l'acció just després de la primera, és a dir, amb la mort de Crist. El que s'explica en aquesta segona és el que va passar al llarg dels tres dies entre la mort i la resurrecció i com ho van viure els apòstols. Tenim a Jim Caviezel, que farà de Jesús de Nazaret, i al seu costat ja s'han confirmat noms com Maya Morgenstern, Christo Jitkov i Francesco De Vito. També sembla que la intenció de Gibson és rodar, tal com ja va fer en la primera, en arameu, hebreu i llatí, cosa que això va suposar molts mals de caps als actors i a les actrius.
Deurien estar contents de practicar aquest tipus d'idioma. I ara una mica, com hem anunciat al principi del programa, Sant Sebastià, el festival que està a punt d'acabar, demà sabrem ja el palmarès. Avui us hem citat alguns dels títols que podrem veure en pantalla, avui mateix 3 de les 4 novetats ja venen d'aquell festival. Dic que va començar amb la gala presentada per Andreu Buenafuente i Berto Romero i que ho esmentem perquè en allà es va donar el premi Fipresi, que és el premi de la premsa de cinema, a Pobres criatures, de Yorgos Lanthimos, considerada la millor pel·lícula de l'any 2023. Per tant, ja és un títol que, si no l'heu vist, podríeu recuperar en més d'una plataforma. Parlant de títols, doncs, Robot Salvaje, de Chris Sanders, ens arribarà segur en pantalles. No sé si serà un relleu del Robot Dreams de l'any passat, però sí que és evident que l'animació per adults i al voltant d'aquest tema de la cibernètica, de la informàtica, dels robots, doncs té un terreny per recórrer. Los Destellos, de Pilar Palomero, recordeu, La maternal o Les niñas, que és una història de reconciliació i descobriment del final de la vida d'un ésser estimat, amb Patricia López Arnaiz, que últimament està treballant en molts projectes, i bé, i Antonio de la Torre. També una sèrie, la sèrie de televisió Querer, de Alauda Ruiz de Azúa, sobre una dona que deixa casa seva després de molts anys acusant el marit de violació continuada. I les interpretacions són de Nagore Aramburu i Pedro Casablanc. I com dèiem, l'última, Tardes de Soledad, que ja vam comentar, d'Albert Serra, que també ha tingut un èxit i que arribarà, evidentment, a totes les pantalles.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs abans d'entrar al concurs, ja us avancem cap al proper programa, us presentarem una nova secció que hem titulat La música del cinema, i que ja us podeu imaginar una mica de què anirà, eh?
I també serà un programa en el que començarem a parlar de Sitges, perquè ja hi serem.
Exacte.
I per tant explicarem una mica tot com està.
Com es presenta i com ha començat, eh?
Exacte.
Ho anirem seguint, ja ho sabeu. Anem a regalar,
vinga,
entrades.
La pregunta de la setmana passada: quin joc infantil inclouríeu en l'argument d'una pel·lícula? Com ha anat? Hi ha molts jocs?
Hi ha molts jocs, hem rebut més de 25 respostes encertades. Ja sabeu que ens podeu sempre participar a través de Facebook i d'Instagram de Ràdio Olot, i ens han dit, doncs, per exemple, jocs com el Picaparet, Palomato, hi ha molta gent que també ens ho ha dit, Lladres i policies, Saltar la corda, Tocar i parar, La xarranca, El joc del mocador, La gallineta cega, Saltar amb gomes, en fi, hi ha molts jocs que recorden a la infantesa. D'entre totes aquestes respostes que hem rebut, s'emporta aquestes dues entrades gentilesa de Cinema Olot, la Susana Fajula, que ens ha dit: el de fet i amagar segur que donaria argument per una pel·li de por.
I nosaltres, doncs, la pregunta per la setmana vinent, amb l'excusa de l'estrena d'aquesta pel·lícula Soy Nevenka, el que voldríem és que ens diguéssiu quin cas polític duríeu a la gran pantalla, ja pot ser nacional o internacional, però un cas polític que creieu que mereixeria tenir una pel·lícula.
Una pel·lícula, doncs vinga, ens podeu enviar totes les respostes a través del Facebook i de l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres no portem un cas polític, portem un cas mediàtic, com és el d'aconseguir seguir, després de 25 anys, continuar parlant de cinema.
I ho fem sempre els divendres. Per tant, hi tornem la setmana vinent. Que passeu un bon cap de setmana. Yeah,